El periodista Toni Orensanz acaba de treure el seu nou llibre titulat Com vas perdre el braç, Wachowski. Per conèixer més bé la figura d'aquest brigadista internacional nord-americà que va perdre el braç a la Batalla de l'Ebre i també per saber què ha portat a Orensanz a explicar-ne la seva història, el tenim avui entre nosaltres. Bon dia, Toni.
Ai, bon dia, Manel.
Si et sembla, comencem pel principi. Com t'enteres de l'existència de Wachowski?
Mira, va ser fent una entrevista per uns documentals que estava fent, entrevistant a un historiador expert en assumptes sanitaris de la Batalla de l'Ebre, que ell va anomenar una cosa que a mi em va cridar l'atenció, i entendreu per què. Ell va dir que es conservaven totes les fitxes de les operacions quirúrgiques que s'havien fet durant la Guerra Civil dins d'un vagó quiròfan al túnel de Pradell de la Teixeta, és a dir, el túnel ferroviari aquest que passem quan anem a Reus. El tema és que, bueno, parlant d'això, li vaig dir, hosti, totes les fitxes, sí, les fitxes expliquen què se'ls hi va fer, quines tècniques se'ls hi aplicava, diu, i els noms i els cognoms, i jo li vaig dir alguna història així que recordis, diu, mira, a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció que hi ha un cas d'un jove pianista de les brigades internacionals que li han d'amputar el braç dret. A partir d'aquí m'obsessiono una mica amb aquesta història, amb una cosa que és molt bàsica, no? És a dir, la pregunta és què passa amb un jove de 21 anys als Estats Units a qui li acaben tallant un braç i se'n torna a casa amb un braçol, no? I a partir d'aquí em pregunto qui era aquest senyor i, bé, la resposta és una mica el llibre, la recerca, no? És a dir, m'acabo trobant un personatge que a mi em sembla gairebé literari per si mateix, no? És a dir, és que quan coneixes una mica la seva vida, és una vida de peripècies, rocambolesca, que recorda des del Quijote a personatges de pel·lícula nord-americana, és a dir, és com una espècie, un hippie abans dels hippies, és un personatge molt realment que m'ha captivat, no? I que a poc a poc ha fet que hagi estat uns anys seguint-li la pista.
Sí, perquè quant temps has estat investigant i fent recerca sobre la figura de Wachowski?
Doncs uns 3 anys i mig, aproximadament. Uns 3 anys i mig. La sort és que Wachowski era un personatge, diguéssim, era un peça, era un personatge d'aquests que és un tipus molt peculiar, que a Chicago es converteix en una espècie de llegenda de la bohèmia de Chicago, per una cosa que en part és un dels temes centrals del llibre, és a dir, és un cas de superació exemplar, és a dir, ell aconsegueix a tocar el piano, aprèn a tocar el piano amb un braçol, i això el converteix en una espècie de llegenda popular de Chicago, realment estimat, tot i que és un personatge molt controvertit, un personatge que acaba sent un drogadicte durant gairebé 30 anys, un personatge, diguéssim, que cada dia n'hi passa una de nova, que acaba a la presó. Era un personatge que deixa molts amics. És a dir, a Chicago ningú no en parla malament des quan aconsegueixes parlar amb la gent que el va tractar. Tothom era un personatge entranyable, tothom li té molt record, un molt bon record. I per tant, ha sigut relativament fàcil. És a dir, és més difícil quan has d'abordar històries de les quals la gent no vol parlar o no vol acabar de recordar o que s'explica, bueno, mirant-se-les de reull, com podia ser en recerques meves el cas del nazi de Ciudadano o el cas de l'òmnibus de la mort. És més difícil fer aquest tipus de recerques que el que m'ha passat amb Wachowski, perquè amb Wachowski el que t'acabes trobant és gent als Estats Units que en té ganes de parlar, gent que en molts casos ha acabat portant a l'arxiu de Chicago una carpeta on hi ha informació sobre aquest senyor i escrits, etc. I per tant ha sigut, bueno, és a dir, una feina laboriosa, i més en pandèmia, la qual cosa ha complicat encara més tot, però tampoc ha sigut impossible, no? Ha sigut agraït des d'aquest punt de vista.
Ara ho explicaves una mica, no? Però podem dir, si llegim el llibre, podem dir que tenim com a dos Wachowskis, no? lo d'abans de passar per la guerra i quan torna als Estats Units després, i tota la vida que desenvolupa un cop a terra l'any 39 o 40 als Estats Units. Com era lo Wachowski que decideix anar a la guerra a Espanya a lluitar per la llibertat?
A veure, és interessant el cas de Wachowski perquè normalment amb les brigades internacionals, com en quasi tot lo de la Guerra Civil, sempre ens hi hem apropat d'una manera, diguéssim, com a molt interessada. Què vull dir amb això? La història dretana, la història de les dretes espanyoles, sempre ha dit que tenen tot una cosa d'estalinistes enviats pel Partit Comunista. Des d'un punt de vista de l'esquerra, sempre s'ha idealitzat molt a les brigades internacionals com un símbol de la lluita internacional. I Balchowski és com un matís interessant. És a dir, Balchowski no ho era comunista. Balchowski encaixa més amb això que en diríem un àcrata que va per lliure, algú que aspira, que ve aquí, com ell diu, jo vaig a Espanya a defensar que tothom pugui tocar lliurement la música de Bach, amb una idea una mica romàntica, una idea d'una persona que aspirava a la llibertat majúscula, és a dir, amb una idea, des d'aquest punt de vista, molt contemporani, molt modern, la llibertat absoluta, un enamorat de la vida. I al mateix moment és interessant veure que Balchowski té una raó molt personal, també. Ell ha sigut durant anys als Estats Units, sota la seva infància, l'únic nen jueu, que és quasi com de cuento, l'únic nen jueu d'un petit poble d'Illinois que es deia Frankfurt i que era d'origen germànic i en la que la gent que hi vivia eren d'origen germànic. I ell de petit ja pateix el que és el bullying, que en diem ara, la bronca contínua, la persecució per la seva condició de jueu a l'escola amb la resta de nens del poble. Per tant, ell, quan hi ha la Guerra Civil, té molt clar que ell ha de fer alguna cosa, que com que des de petit ha patit l'opressió, ell pensa que el seu paper està aquí, perquè sí que és veritat que els brigadistes internacionals, des d'aquest punt de vista, van ser, en molts casos, visionaris, és a dir, ells van veure que el feixisme era una amenaça gran i que el futur de la humanitat, en certa mesura política, s'estava jugant aquí en una guerra que en principi no anava amb ells.
Uh-huh. I bé, aquí, bé a la guerra, i després de peripècies vàries, acaba perdent un braç. I llavors, al tornar als Estats Units, amb un braç menys, i vull dir, els brigadistes tampoc no se'ls esperava com si fos com si, amb aplaudiments, vaja. Vull dir...
No, és molt interessant això també, no? És a dir, al final, de la mateixa manera que quedem això, no? És a dir, moltes vegades hem acabat convertint, diguéssim, a les brigades internacionals, han sigut exclusivament reduïts a una llegenda i a un mite, diguéssim, de l'esquerra política, no? I Balchowski, diguéssim, quan torna als Estats Units, ell decideix retirar-se de l'escena pública. No vol saber més res de l'activitat política ni de l'activitat social. Es retira, decideix que hi ha altres coses a fer. I, de fet, molts brigadistes van fer això també. És a dir, al final ens hem quedat amb els noms dels herois. És veritat que als Estats Units, els brigadistes internacionals, alguns dels brigadistes internacionals que van vindre a la Guerra Civil, acaben sent importants en la lluita dels drets civils als Estats Units, dels civil rights, que en diuen ells, no? Però n'hi ha que es retiren. Balchowski és d'aquesta classe, dels que es retiren, i realment és molt complicat per ells. És molt complicat perquè als Estats Units pensem... O sigui, als Estats Units hi ha altres països, però els Estats Units són sospitosos ben aviat de comunisme i d'activitats antiamericanes i, per tant, són car de canó del macartisme. És a dir, algú que havia estat a la Guerra Civil Espanyola i era acusat o sospitós de comunisme durant uns anys als Estats Units està sempre sota la lupa. I si, a més, com és el cas de Balchowski, resulta que portes una vida, diguéssim, una mica salvatge, doncs els xocs i les trobades amb la policia doncs són permanents.
Mm-hmm. I, de fet, quan torna als Estats Units, Balchowski, per una banda, comença a drogar, a consumir drogues i acaba sent un drogadicte, però per l'altra també té aquest esperit de superació d'aprendre a tocar el piano amb la mà esquerra, també comença a dibuixar. Podríem dir que és una espècie de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, no?
Sí, és un personatge molt, molt imperfecte. És a dir, és que al final aquesta idea de... O sigui, no hi ha escrit la vida d'un sant. Les vides perfectes, diguéssim, no existeixen. Aquesta idea, a mi m'agrada molt una frase que per cert poso al llibre, que em va dir un dia l'historiador del Marroig, el Josep Monté, que em va dir, és que els herois sempre fan pudor de socarrim, no? Doncs Balchowski no fa pudor de socarrim. Balchowski és un personatge, diguéssim, controvertit, que d'una banda és un yonqui, i es fa yonqui d'heroïna perquè li fa mal al braç i necessita alguna cosa per l'olor, pel dolor, i buscant lluitar contra el dolor, descobreix l'heroïna i això i descobreix que li va bé i acaba sent un jonqui, però al mateix moment és un, i la vida de l'heroïna el porta a moments de desesperació grans, però al mateix moment és un tio amb unes ganes de viure i amb una ànsia de viure terrible, que és això, és el que tu dius. Acaba aprenent a tocar el piano amb una mà sola. Acaba sent un pintor que li donen, que pinta, ha après a pintar amb la mà dolenta, diguéssim, amb la seva esquerra, i li acaben donant una beca, que és, també és com de cuento, de la New Bauhaus, que són els intel·lectuals de la Bauhaus alemana que han fundat a Chicago una escola, i li acaben donant una beca, i acaba sent un personatge que pinta, que escriu poesia, que toca el piano, que acaba sent una influència positiva per molta gent jove que el coneix, i de fet en part es converteix en una llegenda, perquè músics com Tom Waits o Bruce Springsteen o Bob Marley ronden per un local, un club musical on ell treballava i on ell era un habitual, no? Per tant, és un personatge des d'aquest punt de vista, un peça, però un peça que exerceix una gran influència en tothom que el coneix, i això és com a curiós, no? És aquesta idea de dir, és que fins i tot d'una vida que no és exemplar em pots treure grans lliçons, i Wachowski és això, és a dir, coneixent el personatge de Wachowski te n'adones que darrere d'una vida que no és gens edificant, en molts casos, sobretot quan torna als Estats Units no és gens edificant, n'acabes traient lliçons, diguéssim, de vida que poden ser interessants i que en pots aprendre molt i que et poden, en aquest cas, fer reviure una vida llegint-la.
Ara ho avançaves una mica, no? Wachowski va estar treballant en un bar musical on va passar gran part dels músics que després van ser molt famosos i molt coneguts arreu del món. Llegint el llibre és una cosa que m'ha sobtat, no? Que anava llegint els capítols i com que tenies com una banda sonora a cada capítol, no? Tenies com la banda sonora dels diferents artistes aquests, no? I mira, que només m'ha faltat ficar-me al Ràdio Caset.
Sí, és un llibre molt musical, amb moltes referències musicals i culturals, que en molts casos hi ha referències musicals i culturals que jo he descobert, o sigui, sobre la marxa, és a dir, a veure, el cas de Tom Waits, que era amic seu i ho explica, és evident, però després hi ha una sèrie de grups de Chicago dels anys 70, dels quals jo no havia sentit parlar, i que són molt coneguts als Estats Units, i aquí no arriben, no són coneguts en determinats cercles, i en el fons és un llibre, sí, que està molt, molt farcit de referències musicals. De fet, hi ha algú que ja m'ha dit que llegint-lo s'ha fet la llista de Spotify, i de fet, si puc, igual l'acabo fent jo, és a dir, al final jo Wachowski el tinc gravat, no perquè jo el gravés, ell ja es va morir l'any 89, però ell, per exemple, venia a cintes de caset, on ell se gravava tocant a la mà esquerra i després les anava venent, en part, per pagar l'heroïna, l'addicció o per la seva vida, no? I a Wachowski el tenim cantant des de cançons de la Guerra Civil en castellà, en anglès, el tens amb... Hi ha referències també, diguéssim, de la música que escoltaven els brigadistes internacionals, amb intervencions musicals de Wachowski durant la guerra, fent concerts amb brigadistes, amb actors famosos en aquella època, com era Paul Robeson dels Estats Units. Sí, és un llibre molt musical i molt carregat de referències culturals a la força, perquè el personatge hi porta, no? És a dir, el personatge porta a parlar de Tom Waits i tota una moguda musical al Chicago de principis dels 70, però també et porta a parlar de poetes contraculturals absolutament dels Estats Units o de comedians com Lenny Bruce o Lord Bagley, que aquí són poc coneguts, però que als Estats Units van ser possiblement els monologuistes més bèsties que hi ha hagut, d'aquests que acabaven cada dos per tres davant de la policia per obscenitat o escàndol públic.
Uh-huh. A nivell estilístic, en el llibre també combines molt el que és l'estil més periodístic de la investigació, amb alguns passatges més literaris i novel·lescos, no? No puc deixar d'explicar l'escena, doncs, que té amb una noia a Tarazona, no?
Albacete.
Al front d'Albacete.
Sí, és a dir, al final és un llibre en el que jo intento buscar un equilibri entre... És a dir, he fet un llibre de periodisme narratiu. Vale? És a dir, intento que tot el que s'explica, o el 95% del que s'explica, està documentat. De fet, al final del llibre hi ha 100 i escaig pàgines de notes perquè ho vulgui saber. No? Dins d'aquest equilibri, el que sí que és veritat, que una mica com us deia al principi, a mi Balchowski m'ha suggerit un personatge molt literari des del primer moment. És a dir, és una mica Baron Munchausen, és una mica el gran Lebowski de la pel·lícula dels germans Coen, és una mica Quijote, és una miqueta Lazarillo de Tormes, i de fet, diguéssim, no tinc notícia de cap aventura amorosa de Balchowski a la Guerra Civil, cosa que sí als Estats Units sí, perquè aquest senyor era un seductor d'una vida sexual, diguéssim, molt activa. I quan me'l trobo a Albacete m'agrada fer aquest... El llibre està farcit de referències d'aquest tipus literàries. M'agrada imaginar que s'enamora d'una jove castellano-manxega que es diu Dulce, que és un homenatge perquè ho vulgui veure al Dulcinea del Toboso i al Quijote. No? És a dir, sí que és un llibre des d'aquest punt de vista més literari que els meus anteriors, en part perquè el personatge t'hi porta. És a dir, al final una mica la impressió que jo tinc és que quan fas una recerca periodística així en forma de llibre, cada història necessita d'un artifici diferent. És a dir, cada història et reclama una estructura, et reclama unes tècniques, et reclama unes maneres de fer diferents que t'ajudin a explicar millor o apropant millor el millor que puguis a la veritat de la història. I en aquest cas, el personatge, com que té aquests ressons literaris de forma permanent, té aquest punt també... el llibre és més literari. De fet, cada capítol està encapçalat com en una espècie d'entradeta que ve a ser també una mica els llibres de cavalleries i els llibres de peripècies i aventures amoroses de la literatura clàssica.
Just aquesta setmana també hem sabut que el llibre tindrà una edició en castellà.
Sí, sortirà en castellà després de l'estiu. És a dir, primer ha sortit en català, amb columna, això és del grup d'edicions 62, i després de l'estiu sortirà amb una editorial que es diu Navona Ediciones, que s'han mostrat interessats en el castellà, ja l'han llegit. De fet, jo ja el tenia escrit en castellà també, és a dir, el tinc... castellà ja preparat per si calia. I de fet la meva obsessió ara que amb això intento treballar és que, clar, és una història molt americana, per tant és un llibre que d'entrada jo no dubto que té interès a determinats cercles de Chicago, ni que sigui a Chicago, no? És a dir, el Chicago, aquest personatge, insisteixo, és un personatge que fins que es va morir l'any 89 era un personatge popular. Bueno, a mi em faria molta il·lusió publicar-la als Estats Units. De fet, en això, diguéssim, l'editorial ja està treballant i, bueno, a veure si sona la flauta.
Molt bé, doncs, Toni, moltes gràcies per haver fet un lloc a la teva apretada agenda. Ja sabem que aquests dies on estàs presentant el llibre a tot arreu. Doncs moltes gràcies per haver-nos fet un forat a Ràdio Falset i moltes felicitats i molta sort.
Gràcies, Manel. Això és casa meva, també. Gràcies.
Ja ho saps, com vulguis.